al POU.
Fa unes setmanes parlàvem de passada amb José Miguel Molet sobre el moviment antivacunes dins una entrevista sobre medicina alternativa. Avui volem aprofundir el mal tema amb el doctor Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Sembla demostrat que les vacunes són el millor sistema possible per prevenir i erradicar determinades malalties en una zona concreta. Com és possible que hi hagi moviments contraris?
Bé, aquesta és una situació que crec que és derivada de la nostra pròpia societat, de la gent que doncs, pot qüestionar determinades coses que des del punt de vista científic molts de nosaltres ens qüestionem però acceptem com una, diguéssim, realitat científica, i malauradament hi ha gent que aquesta realitat científica no la vol veure de la mateixa manera que la veiem els demés, la qüestiona, i per raons filosòfiques, raons de vida, raons de, jo crec, sincerament, mala interpretació d'algunes dades científiques. Fins aquí, diguéssim, la part racional. La part irracional és quan ja intervenen conspiracions, moviments de les multinacionals farmacèutiques o dels governs del món que ens volen infectar, que ja se surt una mica de la racionalitat. Es produeixen aquests moviments que actualment ja no diem antivacunes, sinó que diem persones o grups que són reticents a la vacunació. I això introdueix una matització en el qual podríem tenir un extrem que és absolutament radical i que aquests, per entendre'ns, dona igual que els hi expliquis, que no es creuran res. Després una petita fracció que, si s'inverteix temps i raonaments, poden arribar a entendre el perquè de la bondat de vacunar-se. I no oblidem, i això és molt important, que la immensa majoria de la població acceptem o accepten les vacunes amb total normalitat.
De fet, els antivacunes han existit des que existeixen les vacunes.
Cert. Edward Jenner va sintetitzar la primera vacuna, o va descobrir la primera vacuna, al final del segle XVIII. Immediatament van haver-hi moviments antivacunes que, si segueix la seva història, aquests sí que es poden anomenar moviments antivacunes clàssics, han anat repetint relativament els seus arguments independentment de l'època de la vida en què estàvem, de manera que les raons són més o menys les mateixes al llarg de tot el temps. Evidentment, ara s'han fet, en alguns països del món, molt més visibles, òbviament utilitzant xarxes de comunicació, internet, les xarxes socials, etc., que els hi han donat molta més visibilitat de la que tenien fins fa uns anys.
I en el seu inici, sobretot, eren raons també religioses, no?
Hi han sempre raons religioses. De fet, persisteixen alguns grups que tenen raons religioses, n'hi han, inclús n'hi han a Europa, n'hi han als Estats Units, i aquests, pues, bueno, s'ha d'entendre, es poden entendre aquestes raons religioses. Aquesta ha sigut una de les causes, però no és precisament la més freqüent. La més freqüent és dubtar de l'eficàcia de les vacunes, per una banda, i segona, qüestionar la seva seguretat, fonamentalment.
I entra més la superstició que qualsevol altra cosa?
Jo no diria superstició. Nosaltres diem que, clàssicament, els que ens movem dintre del món de la ciència utilitzem un raonament científic que consisteix en formular una hipòtesi, intentar-la comprovar, i si no la comprovem, rebutjar-la, i així ens anem avançant i anem millorant coses, mentre que en alguns d'aquests moviments o persones reticents a la vacuna el que predomina és l'equivalent a una fe. Tenen una idea clara i a partir d'aquí no es mouen. És a dir, qualsevol raonament porta sempre a la mateixa idea per molts arguments que vulguis posar sobre la taula. És un discurs i un diàleg difícil, perquè probablement parlem dos idiomes bastant diferents i és difícil entendre's.
Perquè les farmacèutiques són tan dolentes?
Les farmacèutiques, les ràdios, els metges, els hospitals, les multinacionals, n'hi han de bones, n'hi han de dolentes, i probablement hi ha gent dolenta i gent molt bona dintre de cada una d'aquestes indústries. Les farmacèutiques tenen una fama que probablement s'han guanyat, jo no sé si merescuda o immerescudament del tot, però hem de pensar un parell de coses. Primera, són negocis legítims que intenten obtenir beneficis treballant sota unes condicions legals molt estrictes, i això és molt important. És a dir, les farmacèutiques poden ser més bones o dolentes, però la nostra societat s'ha dotat de mitjans per controlar-les, des del punt de vista legal, des del punt de vista ètica, de moltes coses. Per tant, és part de la nostra feina fer el millor control possible, des del Parlament fins a les lleis, fins al que toqui. I si algú comet un error o fa una infracció o fa trampa, la nostra missió és detectar-ho, posar-ho en evidència i sancionar-ho, cosa que ja ha passat algunes vegades amb les multinacionals farmacèutiques. Dit això, moltes de les coses que ens fan tenir una societat ben desenvolupada, amb bona salut, provenen del treball i de la recerca de científics i de les multinacionals farmacèutiques.
Sí que és veritat que en alguns casos hi ha hagut males pràctiques per part de la indústria.
És cert, com hi ha hagut males pràctiques per part de companyies automòbils o coses d'aquestes. Per tant, aquí és on hem de posar l'èmfasi. De totes maneres, insisteixo, els controls que la nostra societat posa per dir jo abans de prendre'm un medicament o posar-me una vacuna vull que es compleixin tota aquesta sèrie de requisits són molt exigents i aquests requisits són els que s'han de mantenir. Per altra banda, després de posar una vacuna en el mercat, per exemple, hi ha tot un sistema de seguiment que anomenem farmacovigilància. Hi ha coses que quan fem els assajos inicials poden no veure-us i al cap de molt de temps i molts milions de vacunes pot aparèixer alguna reacció que diguis això no ho teníem previst. Per tant, s'han d'anar vigilant. És una vigilància exigent i continuada. I aquesta és la garantia de que, si ho mirem per la part positiva, milions de persones durant dècades s'han vacunat, ens hem vacunat, vostè i jo estem vacunats, i afortunadament serem més tontos o més llestos, però estem sans i no ens ha passat cap de les coses terribles que alguns dels moviments antivacunes volen posar sobre de la taula.
Hi va haver un cas molt polèmic a Catalunya fa tot just un any, amb la mort del nen d'Olot afectat per diftèria. Els propis pares van admetre que s'havien equivocat no vacunant-lo. Es va notar un augment de la vacunació després d'aquest cas?
Aquest cas va ser un cas terrible, el condol pels pares és impossible perquè és una malaltia terrible i malauradament va ser una desgràcia sense cap tipus de pal·liatiu. A partir d'aquí sí que és cert que es van donar recomanacions per evitar que aquestes situacions es poguessin perpetuar i de nou ha passat una mica el que comentàvem abans, és a dir, pares que podien tenir certes dubtes han, espero, dialogat amb els seus metges i les seves infermeres i han acceptat la vacunació. N'hi hauran d'altres que malauradament doncs no hauran fet cas ni a la realitat ni als consells dels professionals sanitaris i és evident que a Catalunya amb molt poca proporció afortunadament, però tenim encara famílies que decideixen no vacunar els seus fills.
Quins són els arguments que fan servir aquestes famílies que encara decideixen no vacunar-los?
Hi ha uns arguments que són relativament recurrents. La primera és, aquestes malalties ja no estan entre nosaltres. La resposta ben senzilla és, això és gràcies a la vacunació. A més, és un peix que es mossega la cua. L'altra és, hi ha efectes secundaris terribles d'aquestes vacunes. La resposta és no, hi ha efectes secundaris en alguns casos que coneixem i que són molt poc freqüents, però l'efecte secundari pitjor de la vacuna és no posar-se-la, perquè això et posa en risc de tenir la malaltia que pretens evitar. I després ja ens anem al món de que si contenen productes tòxics, que tampoc és cert, però tots aquests arguments, tot i que estan basats en milions de dades de la literatura, en centenars d'estudis científics, en els quals els reticents a la vacunació no poden aportar a l'altre cantó de la balança res més que un o dos estudis que, a més, s'han demostrat majoritàriament que són fraudulents. Aquest pes de l'evidència no el tenen en compte i per això continuen amb el seu discurs.
Llavors, per exemple, quins són els efectes secundaris terribles aquests que pregonen?
Si s'hi fixen, utilitzen un sistema que és, si ells diguessin que després de posar-te una vacuna, per entendre'ns, si em permeten, ho farem una mica de sentit de l'humor, que no se m'enfadi ningú. Si ells diguessin, si et poses aquesta vacuna, al cap de 10 minuts et cauen les orelles. Això seria terrible perquè com que no li cauran les orelles, tothom dirà, m'estan enredant. Per tant, ells tiren la pedra i amaguen la mà, que és, si vostè es posa aquesta vacuna avui, que té un any o dos anys, d'aquí 20, 30, 40, 50 anys, igual té Alzheimer, o igual es torna diabètic. I tu dius, home, en aquests 30 o 40 o 50 anys em poden haver passat moltes més coses que no pas posar-me 20 o 30 vacunes quan era un nen. De manera que parlen de malalties autoimmunitàries, que són difícils d'entendre, a llarg termini, i diguéssim, intenten posar l'èmfasi en cuidado, això que us esteu posant ara pot ser terrible d'aquí molts anys, cosa que no s'ha demostrat mai. Un cas paradigmàtic és l'autisme. Es va relacionar l'autisme amb unes vacunes, amb la triple vírica, com a resultat d'una investigació que s'ha demostrat que és fraudulenta. Els nens autistes són un problema i la ciència ha d'avançar pel coneixement d'aquesta malaltia i intentar oferir algun tipus de tractament, però no tenen res a veure amb la vacuna. Hi ha tonelades d'estudis que demostren que aquesta relació no existeix. A pesar de tot, hi ha gent que segueix creient que l'autisme és conseqüència de les vacunes. Aquesta és la situació de la nostra societat.
A vegades tampoc podem obligar les persones a pensar en determinades...
No, no, mai. Jo sóc totalment defensor de les vacunes per convenciment i perquè treballo i conec bé el que és això, però mai se m'ocorreria obligar ningú a vacunar-se. És a dir, el que es tracta és d'explicar-ho raonablement, i jo entenc que la majoria de persones, tot i que poden tenir alguns dubtes, aquests dubtes es poden aclarir. El que no els vol aclarir, per entendre'ns, no els vol aclarir abans de començar a xerrar ja. Per tant, és difícil convèncer-ho.
De fet, en un món globalitzat les malalties són més fàcils d'estendre, la gent viatja, es mou més ràpid també. Les vacunes prenen especial importància en aquest àmbit?
Del tot. El món està absolutament globalitzat. Si amb algú hem notat la globalització és en la transmissió i possible extensió de malalties infeccioses, les vacunes ens ajudarien a controlar, no a erradicar, perquè això és molt difícil, hi ha pocs casos en els quals això es pugui arribar a produir, moltes malalties arreu del món. I aquest exemple que em posa vostè em serveix per una cosa que els que l'hem viscut val la pena explicar-la. Aquí ens ho agafem tot amb molta cura, ai, no em vull vacunar, m'ho estic pensant, la medicina natural, totes aquestes coses. A l'Àfrica, les mares recorren amb els fills a sobre seu, caminant quilòmetres per anar en el lloc en el qual poden vacunar els seus fills. Aquestes vacunes, nosaltres ens mirem així, ai, allà saben perfectament que això pot suposar la diferència entre la vida i la mort del nen. Que el nen passi dels 5 anys i arribi a l'edat adulta depèn de moltes vacunes. Aquí, com que és tan normal, ja no ho tenim en compte. De manera que quantes més vacunes tinguéssim, fossin segures i eficaces, més possibilitats tindríem de controlar, que no fer desaparèixer, moltes malalties que ens poden venir en qualsevol moment.
De fet, com comentàvem abans, ens referíem a la nostra xerrada amb José Miguel Mulet. Ell parlava que aquests moviments són un efecte secundari de l'èxit de la medicina.
Exacte.
Està d'acord amb aquesta afirmació?
Totalment d'acord. L'èxit d'una vacuna és precisament que controla tan bé la malaltia que la gent se n'oblida del risc que pot tenir aquesta malaltia i deixa de vacunar-se. Jo crec que també, si entre els nostres oients hi ha gent que ja té una certa edat, recordarà la terrible plaga que suposava la poliomielitis als anys 40 o 50 aquí a Espanya. També pot recordar que moltes vegades el sarampió o la rubeola o altres malalties tenien greus conseqüències. Això, afortunadament, ja no ho veiem. El problema és que entendre que no ho veiem precisament gràcies a que els nostres avis, els nostres pares i nosaltres hem anat vacunant a moltes generacions, i aquestes malalties que existeixen encara a altres llocs del món, aquí són absolutament excepcionals i les tenim totalment sota control. Si perdem aquest control, res ens diu que alguna d'aquestes malalties no es podria reintroduir.
Doncs Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Al Pou.